Molt bé, doncs bona nit, si us sembla començarem. Anem a la primera part, a la part resolutiva, propostes d'alcaldia, el punt 1, que és aprovació de les actes de les sessions següents. L'acte del ple del 27 de març de 2017, si us sembla anem per actes, no sé si teniu alguna esmena a fer, alguna cosa a dir de l'acte.
Sí. En l'acte del dia 26... Se sent? Sí? Sí. En l'acte del dia 27 de març, el senyor alcaldessa, amb la intervenció de la moció del Domicus, va fer esment, jo suposo que de forma involuntària, i va vindre a dir que aquest Domicus s'havia detectat ja fa anys i per això l'havia trampes posades a Camp Montanyà. I hem vist que hi ha un informe tècnic de la Diputació de Barcelona dirigida a l'alcaldessa amb data 13 de juliol del 2016 en què diu textualment no s'ha observat signes evidents d'afectació del perforador Domicus destruents. Per tant, entenc que aquella intervenció...
Quan diu que no s'havien detectat?
13 de juliol del 2016. Això li van dirigir a vostè. Per tant, entenc que aquella intervenció hauria de ser rectificada perquè va ser un petit lapsus i per tant perquè llavors voldria dir que faltaria la veritat.
En tot cas, de debò que no discutirem això, no és cap lapsus. Quan hem fet passejades pel parc muntanyà amb biòlogues que tots coneixem i que col·laboren amb Caldes, ens han explicat que ja feia temps que hi havia la presència d'aquest perforador. Pot ser que no es trobin símptomes evidents o senyals evidents, però això no vol dir que no n'hi hagi. I està clar que en un sol any no queda el parc tal com ha quedat, ni el Maresme tal com ha quedat. Però jo, si vol que digui que... No sé què vol que faci, que ho rectifiqui? Perquè passarem... Vull dir, no ens entretindrem amb això, senyor Rull, i dic ara mateix.
Estaria bé, ja que hi ha un document...
Ho rectifiquem.
Ja que hi ha un document, escolta.
Sí. Aquest document diu que no hi ha senyals evidents, sí.
Jo, una puntualització. Estem parlant d'un acte del que es va dir en aquell ple. Podem discutir si es va dir o no es va dir, però no que rectifiqui sobre el que es va dir en aquell ple. Després hi ha una moció en la qual s'ha entrat amb el tema del Domicus, doncs podem parlar-ho tranquil·lament amb el tema de moció. Sí. Però ara mateix estem parlant si en aquell ple es va dir això o no es va dir això.
Cert.
Creiem que aquest informe es va dir, es va dir, i per tant no entrarem a discutir el que es va dir. Sí. Rectificar el que es va dir.
No, en tot cas, si vol...
Sí, això seria una altra discussió.
Ho esmentem a pregs i preguntes, i sembla correcte.
Sí, perquè ja tenim la que relaciona amb el Domicus.
Doncs això.
El ple del 26 d'abril de 2017.
Oh. Sí, que se sent ara. Bé, doncs seguim creient que no té validesa legal i a l'espera del document que enviï la legal doncs veurem qui tenia raó i qui no. Per tant, el nostre vot serà contrari.
Bàsicament tampoc la poden votar perquè no hi eren, llavors no poden contrastar si el que està escrit és el que va passar.
Home, sí que hi ha coses que estan escrites perquè sí que hi érem en una part, però tot i així...
Però no la poden contrastar sencera, estem d'acord. Molt bé, per part nostra queda aprovada, si no esteu vist alguna esmena. Doncs anem al punt 2, que és donar compte de la renúncia del regidor de PDeCAT, el senyor Àngel Rossinyol Esteban, amb registrada en 1502, expedient 782/217.
Sí, el nostre company, doncs, per motius laborals, doncs, no li ha estat possible continuar i ja que ens pertoca fer una feina que, en certa manera, doncs, també és sacrificada igual que està al govern i cal dedicació, doncs s'ha preferit donar pas al següent de la llista per poder doncs, disposar de temps i complir les obligacions de regidors d'aquest Ajuntament. Sí que vull dir doncs, que l'Àngel ha estat un company de treball durant molts anys, una persona a la qual ens n'hem refiat tots i ha tingut responsabilitats en l'àrea de comerç. Moltes de les iniciatives doncs, que hi ha continuïtat han estat validades per ell, en tot cas iniciades per ell, i jo penso que és d'aquelles persones que ens ha deixat empremta i que probablement el tornarem a trobar en un futur. És una petita aturada que fa doncs, en la seva vida política local, i com he dit abans, probablement tornarà a acompanyar-nos d'alguna manera o altra en la vida pública del nostre municipi. Sí que vull agrair-li tots els anys de dedicació, tant a govern com a oposició, i que ha estat un recolzament essencial en moltes ocasions.
Doncs jo també aprofito perquè he tingut l'ocasió de poder parlar amb ell personalment, i per tant ja l'he pogut expressar el que penso i el que opino i el que sento, però tot i així també públicament m'agradaria agrair-li a l'Àngel, no com a alcaldessa sinó com a ciutadana, tots els anys que ha dedicat al poble de manera desinteressada i sense cap mena de diguéssim d'objectiu polític, que anés més enllà d'aquesta política municipal que ha portat a terme a Caldes.
Sí. Simplement que nosaltres també ens volem afegir a la, bueno, a donar-li les gràcies a l'Àngel i bueno, desitjar-li el millor per aquesta nova etapa que tindrà a partir d'ara. I bé, ha sigut un company més en aquest ajuntament, i agrair-li tota la feina que ha fet.
Ara sí. Passem al punt 3, que és sotmetre a ratificació del ple els decrets 198, 199 i 236 2017 relatius a modificacions de crèdit.
Sí, se'm sent? Hola. Hola, bona nit. Doncs aviam, començarem per un d'ells, en el qual es tracta d'un suplement, la modalitat de suplement de crèdit, en la qual hem fet una baixa a determinades partides i amb la corresponent alta d'altres partides amb igual import. Seria, per un cantó, material d'oficina, que fem una proposta de baixa de 1.846,16 €, el POUM, vull dir els imports inicials i els finals, però potser ho faré llarg, diré directament el que baixem i el que pugem, a no ser que vulgui algun aclariment o de més. Del POUM, 3.000 euros a la baixa, aquest sí que quedaria sense consignació, seria zero perquè aquest any no tenim previst fer res al respecte. Després, de transferència del pla d'ocupació, una proposta de baixa de 4.000 euros. I tots aquests imports, la suma, anirien a altres aplicacions, que serien, d'un cantó, maquinària, instal·lació, tècnica i utilitatge, 1.846,16 €, que és un tema d'una fotocopiadora que no estava prevista inicialment i després l'hem afegit. Transferència d'entitats, 5.000 euros d'augment, la proposta d'alta d'aquesta partida de transferència d'entitats, que correspon, sí?
És que sempre estem en un altre punt, no? Estic parlant dels decrets, de les modificacions.
Bueno, hi ha les modificacions de crèdit i les dues de... Estem amb els crèdits extraordinaris.
Sí.
Que venen, bueno, si amb la modificació de crèdit... Si tinc un tractari...
Aplicant els punts en el 4 i 5.
Val, d'acord, sí, fem el primer...
Ah, vale,
d'acord, doncs comencem amb donar compte de les modificacions de crèdit que s'han fet per decret d'alcaldia. Val? Això només és informar. Per un cantó tenim... Es tracta del mateix, eh? Altes i baixes en aplicacions, però de diferent modalitat. Aleshores, comencem per aquesta, doncs, que és el punt que toca, efectivament. Hi hauria un augment de 1.000 euros a atenció social, ajuts econòmics a famílies, no beques, que això ve finançat amb un reintegrament dels mateixos 1.000 euros que se'ns ha fet per part del jutjat aquest any, i s'havia d'haver fet fa un temps, però bueno, nosaltres vam fer un adelantar un pagament de 1.000 euros, el jutjat de Mataró no ho ha portat a terme, no, i ens els ha reintegrat, i ara tornem a posar-los d'allà on van sortir per dedicar-los a altres coses d'acció social. Sí, sí, sí.
Que en qualsevol cas, que és un tema d'una ajuda a una persona en concret, concret, si voleu més dades, després us puc, però crec que aquí, com que són dades personals, ho puc explicar.
Exacte. Després tenim una altra modificació de crèdit. Per un cantó modifiquem a la baixa 1.000 euros de material de brigada i altres 1.000 euros de material d'oficina que van a unes altres partides que són maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge, 1.000 euros, i mobiliari, uns altres 1.000 euros. Bueno, això són coses que per uns canvis que s'han fet darrerament a l'administració de com han d'anar imputats certes coses, hi ha un cert material que ara és, bueno, que és inventariable i que abans es posava tot junt dins d'una aplicació i ara ha d'anar a capítol 6, que és com a inversió, i té que anar separat. I, bueno, per adequar-nos al que se'ns demana, i a més, doncs, sí, això, òbviament, tot el que és inventariable, que sigui, bueno, que siguin dos cadires d'oficina, un taladro, qualsevol cosa de serveis urbans que sigui inventariable, doncs va aquí. I és simplement canviar això. D'altra banda, bueno, amb això ja finalitzaríem, no, queda un més d'aquesta modalitat, que són, per un cantó, modificacions a l'alça, cohesió social, 1.100 euros, retribució laboral eventual i seguretat social, bueno, la retribució laboral eventual són 21.524 per un cantó i 2.349,47, i de seguretat social 6.713 740 per un altre cantó. Això bé, són un total de 32.427,74 euros, que és una subvenció de la Diputació de Barcelona que hem rebut recentment i per tant és un ingrés que hem tingut que donar d'alta i com a ingrés, i després les despeses associades que són les que he relacionat abans. Bàsicament és personal per fent camins, un PO, una assistenta familiar, potser, o treballadora familiar, perdó, i neteja, i dona de neteja, també. Tots finançats amb aquesta subvenció de la Diputació. Això és normal, que quan es rep, doncs, es crea les despeses associades. I amb això finalitzaríem, si hi ha el punt en qüestió.
Bé, doncs, com que és clar, com que és un tema de gestió del govern, vot serà d'abstenció.
Bueno, en el cas en el que és, em sembla que no es pot votar això.
És
una conta, però vaja, qualsevol s'agraeix el suport igualment.
Ratificar, però...
Ja, bueno, en realitat no caldria ratificar-ho, perquè és donar compte de... Sí, si es posa a ratificar, efectivament, aleshores s'hauria de votar. Jo juraria que no s'hauria de... Bueno, ja ho pot comprovar la Sandra.
S'aprova per plens.
Ara anem a les modificacions, per això. És que ara, com que hem fet el salt enrere, tornem al punt 4, eh? I aquest sí que... Doncs, si us sembla, anem al punt 4, que és la modificació de crèdit 04/217. I lligarem amb el punt primer per punt 4.
D'acord. Són crèdits... Per un cantó tenim la modalitat de crèdit extraordinari, que tenim també altes i baixes de partides. Aquestes sí han d'anar a ple perquè no tenen alguns codis, no, és igual. La qüestió és que hi ha coses que s'han de portar a ple perquè les que hem vist recentment les hem pogut fer per decret d'alcaldia. I aquestes, com que canvien de programa, doncs ha d'anar aquí. Aleshores, propostes d'alta, per un cantó, 19.389,47 euros de mobiliari via pública i 4.475 euros de marquesines. Això fa un total de 23.864 euros amb 66, que és una proposta de baixa que s'ha fet al material de la brigada. Aleshores, què són això? Doncs, per un cantó, les marquesines, vols explicar-ho tu, Joan, que el tens de via pública?
Sí, els 19.000 i pico d'euros són de les noves passeres que s'han adquirit per la platja i els 4.400 euros de la nova parada del bus que s'ha fet al costat de Torrevella, i que aquests 4.000 euros ens els subvencionarà l'AMTU. És a dir, ara està, consten aquí, però tindrem la subvenció de l'AMTU per posar la marquesina. És una nova parada que incorporem en el circuit urbà. Ah, sí, perdó, sí. Perdó, en aquí, en els 19 aquests, també hi estan inclosos els aparells per fer gimnàsia que es posaran en el passeig marítim, al cantó de mar, i estan incorporats també en aquests 19.000. Són uns aparells semblants als que hi ha al poble veí, i que n'hi hauran un total de 11, tots diferents, i aniran col·locats al cantó del passeig passat el xiringuito Mele.
Sí, una pregunta més. Dic, de la subvenció de la marquesina, tal com es van subvencionar les que ja hi ha posades, ja s'ha atorgat la subvenció? Ja la tenim atorgada?
Està atorgada, no és que estigui atorgada, sinó que és que ens deuen uns diners, que és, els diners que ens deuen són molt més que l'import aquest del que costa la marquesina. Ens deuen a l'any 2016, ens hauran de pagar el 2017, i amb aquests dos anys ja superen aquests 4 anys.
Aquesta subvenció, perquè fins ara ens estaven pagant les anteriors marquesines manualitats. O sigui, el que ens estava pagant l'Anto era de les 4 marquesines que es van col·locar, que es van donar la subvenció al 100%, però com que no tenien liquidesa, van anar a fer pagaments anuals. Per tant, nosaltres vam haver de proveir la despesa, i mica en mica els ingressos que estem constatant cada any venen d'aquella subvenció. Això és una altra nova subvenció?
Sí, hem demanat aquest any una nova subvenció que, sumada a el que es devia, serà molt més alt que l'import que ens costa la marquesina.
En aquest cas...
Les hem hagut de crear, aquestes que hem relacionat de les propostes d'alta. I ara és una altra modificació de crèdit en modalitat de suplement de crèdit, perquè aquesta modalitat de suplement de crèdit se'n diu quan ja existeixen les aplicacions pressupostàries i si es baixen o es pugen. Aleshores, en aquest cas, proposta de baixa de material d'oficina, 1.846 euros, el POM, aquest és el que he comentat abans, el POM dels 3.000 euros a la baixa, i 4.000 euros d'una aplicació que és transferència de pla d'ocupació, que això és una partida per plans d'ocupació que la Diputació fins ara exigia avançar un 80% de l'import abans de fer les actuacions i de més. Per aquesta ja ens han dit que la que està en curs no cal aquest avançament. Per tant, en principi podríem treure tota la consignació que hi ha, però el que no sabem, no tenim la seguretat, és que si serà el mateix pel següent. Aleshores, amb precaució, només decrementem aquests 4.000 euros dels 15.000 que n'hi ha inicialment, dels quals estem segurs que no hi haurà cap problema. Això. Aleshores, això, totes aquestes baixes van a unes altres aplicacions que s'incrementen, que són maquinària, instal·lació i utilatge, amb 1.846 euros, és la fotocopiadora que mencionava abans, transferència d'entitats, 5.000 euros, aquesta transferència de proposta d'alta, que hi havia una consignació inicial de 25, amb aquest 5.000 d'alta passa a 30.000, doncs aquests 5.000 són per la Fundació Palau, amb motiu de l'any Palau, és l'aportació que fem especial, doncs, per aquest event. I després, indemnització de particulars, 2.000 euros de proposta d'alta. Bueno, indemnització de particulars, són, hi havia 500 de consignació inicial, que molts anys a vegades no passa res, i bueno, això són indemnitzacions doncs, per denúncies, per danys a la via pública, alguns, i en aquest cas ja teníem una cosa i, que ens ha arribat, que tenim que pagar, i també hem posat una mica més per estar una mica coberts amb el que queda d'any. Si no arriba res extraordinari, raro, doncs ja faríem. I amb això acabaríem amb aquest altre, el 05-2017.
Sí, queda clar la del transferència d'entitats, per tant entenem que és per l'any Palau els 5.000 addicionals.
Exacte.
I aquestes indemnitzacions a particulars, a quins expedients es refereix?
No porto, aquí no porto la relació, eren 1.500 i escaig, però jo li porto, vull dir, vaja, li consulto aquesta informació.
S'havia tirat molt baix, només havia, per despeses de xells patrimonials només havíem comptat 500 euros.
I l'asseguradora què en diu d'això? Ja que tinc un RC que suposo que ha de respondre per les indemnitzacions.
Tot això s'ha revisat ja per part de secretaria, intervenció i vaja, de moment hem de respondre amb aquest import. Això és el que...
normal és que l'Ajuntament té una assegurança de responsabilitat civil, qualsevol indemnització, almenys els 8 anys que hem estat nosaltres govern, quan hi ha hagut alguna reclamació, s'ha enviat a l'assegurança, a l'asseguradora, i l'asseguradora doncs, ha fet els peritatges corresponents i a més els informes, que per això paguem l'assegurador, la tenim, no? Tenim l'assegurança,
sí, esclar.
La tenim al dia. Doncs si tenim una assegurança al dia, la pregunta és per què no es tramita a través de l'assegurança.
És que es pot tramitar igualment.
En tot cas,
estem dient que obrim una partida per poder pagar.
Per poder pagar, sí, però per poder pagar.
Després està l'ingrés de l'assegurador, està l'ingrés de l'assegurador. Tenim un informe tècnic que tenim responsabilitat, després faré una tramitació per la companyia asseguradora que toqui. La responsabilitat civil.
Ja hem fet el tràmit amb l'assegurança, amb l'asseguradora.
És que no sé ben bé quines situacions són. Ja li ha dit al regidor que li donarà.
Com que no ho sap quins són? Que amb un expedient no està vostè de jutge instructor? I no sap, per tant, de què estem parlant? Llavors? Vostè ha estat de jutge instructor amb un expedient d'aquests? Val? Per tant, la pregunta és, per què no ho han enviat primer l'assegurança, a l'asseguradora? No, li estic preguntant per què no ho han enviat a l'asseguradora. Home, primer, abans de pagar, s'ha d'enviar a l'asseguradora. L'asseguradora peritarà i veurà si el dany és correcte o no és correcte i farà el balanç del que li correspon pagar o no. I vostè sap que les asseguradores paguen directament. S'esperi.
Això perquè no entenc tot això que m'estàs preguntant, no ho entenc.
Home, doncs és els tràmits que hem fet.
Preguntessis a un altre encara, però que preguntis al perit això.
Sí, precisament li pregunto.
És a dir,
que obrim un expedient acceptant la culpabilitat i pagant sense haver-ho passat a l'asseguradora, se'm fa molt estrany.
Ho revisarem amb el tècnic que ho ha portat
i amb
el d'allò i li donarem la
resposta. Ni està fet res.
Es pot dir l'expedient?
De moment hem obert l'aplicació i no hem donat ordre de pagament perquè és un pas següent.
Tan difícil és dir quins expedients estem parlant. És diner públic,
És que no
és diner públic.
Però és que no estem parlant d'un expedient concret.
De moment estem augmentant una aplicació per acollir coses.
Per acollir coses que
s'acollin, ja donarem el detall.
Però que ja m'ha dit que ja tenen.
Hem rebut una recentment i veiem que ens quedarem...
Tenim diferents expedients.
Jo n'he vist un parell.
Vostè n'ha vist un parell. I que m'ha dit un que puja 1.500 i escaig.
Sí.
Ens pot dir de quina experiència estem parlant?
Ens ho pot dir vostè?
Escolti, qui governa és vostè.
Sí, però qui ho té claríssim és vostè.
No, jo li estic fent una pregunta que em sembla que és de lògica, perquè tots els ciutadans sàpiguen en què ens gastem els diners.
Doncs jo no tinc res a amagar als ciutadans. En el proper ple els hi explicaré. Però si vostè ho sap, li vaig dir el mateix amb els decrets. Quan em vulgui demanar... Vostè ha vingut a una comissió informativa. Bueno, vostè no ha vingut a l'última, han vingut els seus companys. Però si té una pregunta a fer, com un dubte com aquest, ens el fa perquè li puguem portar tot. No tenim res a amagar a ningú, nosaltres.
Doncs per què no parlen?
Perquè no ho tenim.
Us ho vàrem preguntar a la comissió i en aquell moment ja ens vàrem respondre que no ho teníeu del tot. tot clar, perquè hi havia diverses incidències.
Sí, és que hi ha diverses incidències.
Doncs quan dic quines incidències són.
Sí, però com que de moment això només és una, insisteixo, estem obrint una aplicació, perdó, augmentant.
Per tant,
no hem reconegut encara res, cap pagament. Quan es faci es faran totes les
conseqüències. No han reconegut cap pagament?
No.
Home, no han reconegut, no hi ha un decret d'alcaldia que ho especifica.
Senyor, no, digui
home, què vol dir. Vostès donen compte de tota una sèrie de decrets, correcte?
Sí.
Vostè sap el que signen els decrets?
Sí, però no els tinc tots de memòria. Ja li vaig dir l'altre dia, són 124 decrets. Sí. Vostè sap, potser sí, la gent de Caldes no sap, vostè sí que sap que els decrets, si ara deixa que li contesti, sí. Els decrets no els fa el senyor alcalde o la senyora alcaldessa, vull dir, els fan els tècnics, els administratius, i llavors nosaltres els revisem, estem al cas del que passa i ho signem. Jo no tinc al cap 124 decrets, per això sempre dic que si n'hi ha algun que li, que pel que sigui li interessa especialment, que m'ho digui.
Molt bé, doncs podríem veure el llibre de decrets, sisplau, i li especificaré quin és. L'asseguradora, que l'asseguradora no pagui, vol dir que ho paguen tots els veïns. Què vol dir que guanyem?
Sí, sí. No, no, contestaré.
Això és el que em pregunto jo, perquè no s'ha fet.
Jo, a veure, ja li vaig dir...
Jo no recordo en 8 anys haver pagat cap indemnització que no correspongués, o bé una sentència o bé una asseguradora que ens digués que ens toca pagar perquè tenim una franquícia. No, jo no sé dient... A veure, no s'ha pogut pagar... No s'ha pogut pagar... No s'ha pogut pagar perquè ens faltava consignació. És a dir, si no hi ha consignació, no es pot pagar. Quan s'ha fet la modificació, llavors es paga.
Hi ha diverses i es veia que ens quedaríem curts amb això. Quan,
bé, doncs,
quan s'hagin de pagar, ja es donarem compte. Si s'han de pagar, doncs donarem compte. Ara mateix no estem donant compte, més que un augment d'una bossa.
Dir, tan sols un aclariment. Un ajuntament té, a vegades, un munt de reclamacions. No totes les reclamacions s'acaben pagant. I, per tant, per moltes reclamacions que tinguem un ajuntament, no es consignen aquelles possibles despeses que s'hagin de pagar, perquè s'haurien de tenir una consignació enorme. En tot cas, s'ha de consignar aquelles despeses que són certes. Per tant, si en aquests moments estem fent una modificació de crèdit, és que tenim clar que n'hem de pagar una o dues.
Sap que no es consigna les coses que són certes, perquè sempre són, hi havia 500 euros que no queden incerts.
Però la consignació és ara. O sigui, quan la modificació que fem...
S'augmenta, sí. Per tant, la previsió sí. De que ens quedarem curts amb
per
això.
Per tant, insisteixo, vol dir que vostè mateix ha dit...
N'hi ha diverses...
Sí. Que vol dir que tenen previst pagar.
N'hi ha diverses que poden arribar aquí.
Senyor, no, li vaig dir en l'últim ple, li torno a repetir, quan vulgui un decret, me'l demana abans per escrit, o quan me'l demani aquí li diré en el proper ple.
Senyor, en el ple hi ha un punt que diu donar compte del decret, 134 al 258. Per tant, el llibre de decrets hauria d'estar al damunt de la taula perquè puguem consultar tots i cadascun dels decrets.
Em fa molta gràcia que vostè prediqui el que no creu.
Què vol dir que no
creu? Doncs això, li diré en el proper ple. En el proper ple li explicaré.
Hi ha un punt a l'ordre del dia... I segons estableix el ROM, els documents i els expedients dels punts que van a plenari han d'estar al damunt de la taula. I aquí els tenim. Per tant, demanaria veure el llibre de decrets perquè li indicaré quin número de decret és.
Els decrets, sap vostè que tenen un títol, que tens que llegir-los, sap que els decrets són uns processos que estan vius, igual que li he buscat els decrets que em va preguntar l'altre dia, perquè si ens quedem amb el que vostè em va preguntar l'altre dia, han passat moltes més coses després del decret 80 i el 87. I jo, en el proper ple, li explicaré a vostè i a tota la gent de Caldes, que ara deuen estar unes expectatives pensant què passa, us explicaré què és el que vostè vol saber.
Què més estic dient? En el ple donem compte del 134 al 258. Pot ensenyar el llibre de decrets que van del 134 al 258? Molt bé. Hi ha el llibre de decrets. Ara llegirem els decrets i veurem si s'ha fet un decret o no s'ha fet un decret. Hi ha la relació. Sí. Incoació d'un expedient de responsabilitat patrimonial amb el nom corresponent.
expedient de responsabilitat patrimonial amb el nom corresponent. Dos. Un altre expedient de responsabilitat patrimonial corresponent al 211, al 184 i al 168.
I llavors què vol dir?
I estimar, i un altre, el 214, que diu estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial vol dir que s'accepta aquesta responsabilitat patrimonial. Correcte? Mira, doncs, si ens explica...
Però és que vostè no sap si... Miri, senyor, no, ho deixarem aquí. Jo presideixo aquesta sessió i ho deixarem aquí. I a la propera sessió explicarem el que convingui. Em diu més clarament què vol saber, home, què vol que diguem, i llavors ho direm.
El que no tenen res a amagar.
I és esclar, que no tenim res a amagar.
Sempre sé que el decret 214 estima una responsabilitat patrimonial i jo pregunto si abans d'estimar la responsabilitat patrimonial i, per tant, abans d'haver de pagar, no s'ha d'haver enviat l'expedient a l'asseguradora, que per això la tenim, i l'asseguradora estimi si s'ha de pagar o no s'ha de pagar.
És que això és el que li ha dit el regidor, que ho parlaríem amb els tècnics que ho han portat i que li diríem en el proper ple.
Molt bé.
O si vol, li diem abans.
Sí, abans ens ho han dit.
Sí, sí. Però també m'imagino que a vostè li deu interessar que ho diguem en el proper ple.
No pateixi, que també ho direm en el proper ple.
Ja està.
Per tant, volem veure l'expedient d'aquest decret 214 i esperem que abans del proper ple no es pagui cap indemnització en compte d'aquesta partida.
Segurament, quan ho veurem, tots plegats sabrem per què li interessa tant al senyor Arnó aquest decret 214.
I en tot cas, veurem per què no es dona compte en aquests moments i no s'ha enviat a l'asseguradora i es paga directament.
Ningú li ha dit que no s'ha enviat, ja li hem dit que ho buscarem i deixem aquí
un punt. Bé, el nostre vot serà contrari.
Passem al punt 6, que és la verificació del segon text refós, modificació de l'article 23.
Bé, tornem un altre cop a l'actualització d'usos de la modificació puntual del PGU de Caldes d'Estrac. És una actualització d'usos de tota la població, de tot el centre urbà, de tota la localitat, i per tant tema aprovació per veure si podem portar-ho a la comissió tècnica, que no hi hagi cap, esperem que aquesta vegada no hi hagi cap influència política i es pugui portar a publicar, perquè aprovat ja està, l'únic que falta és publicar-ho.
Simplement anem a verificar que s'ha fet aquest text refós. Penso que ja ha quedat molt clar el punt de vista de cada grup. Anem a verificar que s'ha fet, doncs, aquesta modificació.
Bé, com que al final aquesta modificació tots sabem per què es fa, i es fa pel carrer Santema, jo els hi proposo el següent. Afegir una esmena en què digui que aquesta modificació tan sols tindrà efectes pel carrer Santema fins a nou estudi. I per tant, ens garantim que en el carrer Santema es pugui aplicar aquesta modificació, però que no s'apliqui a cap altre indret del municipi. Si és així, estem disposats a canviar el vot.
Quin vot? El del departament?
No, el departament, cadascú vota el seu. I això de que es pensi que els nostres tentacles arriben tan lluny, home, és de ser molt innocent.
No.
És de ser molt innocent.
No, no és.
En tot cas, també hi ha d'haver-hi un punt d'admetre que a vegades les coses també es fan malament. Però bé, ja que la modificació és només, i entenem que es fa només pel carrer Santema, jo el que li proposo és incloure aquesta esmena en el redactat.
Un moment, Miquel, però què és el que votarà a favor?
Aquesta, la modificació.
Però és que no estem verificant simplement que s'ha fet les esmenes que han demanat el departament.
Sí, però a veure, això va a votació, correcte?
Sí.
Val, és un punt de votació. Jo el que li dic és que el que demanava el Departament d'Urbanisme, que era una major justificació, jo el que li dic és que afegim-hi aquest redactat i el nostre vot serà favorable.
I vol dir que això tindrà una repercussió positiva, més positiva que si surt votat per majoria?
No, si és, no és un tema de positiu o negatiu, llavors, és un tema de voluntat, és un tema de que si realment la modificació només es feia pel carrer Santema i per tant no té que afectar a la resta del municipi, que és el que nosaltres sempre ens hi hem oposat, recordi, i miri les actes, nosaltres li proposem incloure aquest petit redactat i el vot serà favorable.
Bé, ja que li agrada tant el tema legal i tot això, fer sectoritzar en un carrer tota aquesta modificació és un frau de llei. Això ho sap perfectament vostè. Això ho sap perfectament vostè, que si sectoritzem només el carrer Santema és un frau de llei, perquè estem modificant només per un problema determinat. Aquí, a part de tot això, hi ha un ideari polític, amb el qual es beneficia el bé comú. Jo ja l'he dit 2, 3 vegades, 4 vegades. D'entrada, aquí hi ha un preàmbul amb el qual s'explica tot, i es posa llum a tot l'expedient del Santema 15. No tenim cap problema. I això se'n va a urbanisme. I la còpia de l'expedient s'anirà a protecció urbanística. I si això surt aprovat el proper, no sé quin dia és, de la Comissió d'Urbanisme, vostè on haurà de fer contenció no serà l'Ajuntament de Caldes, serà el Departament d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Li dic perquè no som nosaltres que aprovem aquestes coses, sinó que és el Departament d'Urbanisme, i per tant, si vostè no ho veu bé, on haurà de fer un contenció serà amb els tècnics i amb els responsables, molts responsables polítics del seu propi partit. Nosaltres hem fet allò que els tècnics de la Comissió d'Urbanisme ens han dit que féssim. Un preàmbul explicant tota la situació de Santema 15, més una explicació detallada del bé comú d'aquesta modificació, en la qual nosaltres dintre del poble de Caldes tenim cases molt grans, que només poden tenir diferents serveis. I aquests diferents serveis que volem poder-li potenciar en aquest poble és aquest també plurifamiliar, i poder fer residències o poder fer qualsevol tipus d'activitat. Això és el que estem fent a tot el poble. Que aquestes cases grans no es deixin de la mà, o vingui un senyor, amb tot el meu respecte, per Rússia, de Rússia, munti una casa gran i al cap d'un any l'abandoni perquè ha sigut una joguina d'un any. Nosaltres volem potenciar econòmicament el poble perquè no tenim indústria, no tenim una zona comercial forta, no tenim en què hem de viure aquest poble. Doncs hem de viure del turisme i hem de viure d'aquest tipus d'activitats. Si des del primer dia el regidor d'urbanisme va anar a tots els tècnics d'urbanisme i amb els seus assessors legals i els va dir que la màxima legalitat possible, els nostres serveis jurídics diuen que fer una modificació en un tros de carrer en una situació concreta és un frau de llei. Per tant, nosaltres l'esmena no l'acceptarem. Nosaltres portarem aquest text a urbanisme, esperem que la comissió l'aprovi, no, aprovat ja està, que el publiqui. I si vostès volen fer un contenciós, ja saben a qui li han de fer. No li han de fer amb aquest govern, sinó li faran a la pròpia Generalitat de Catalunya.
Bé, aquesta és la seva voluntat. Només esmentar que en aquesta memòria que diu que és exhaustiva, casualment s'han descuidat els 3 registres d'entrada que el nostre grup municipal ha entrat en l'Ajuntament, i que és insòlit que a dia d'avui encara no s'hagin ni tan sols contestat. Ja no dic atès. Estic parlant dels registres d'entrada, i vull que consti en acta, 36-13 de 20 d'octubre del 2016, el 38-32 de 9 de novembre del 16 i el 729 del 2 de març del 2017, en què, sí, no suposo que quedarà gravat, 36-13 del 20 d'octubre, 38-32 del 9 de novembre i el 729 de 2 de març. Casualment són els escrits en els quals el nostre grup municipal posava de manifest un il·lícit urbanístic i que l'Ajuntament, insisteixo, no ha contestat en cap moment. Només vull deixar-ne constància. A partir d'aquí, bé, nosaltres els hem ofert el que ens semblava més adequat. Vostès segueixen optant, doncs, per tirar endavant tal com està. Òbviament, escolti, cadascú fa el que cregui, òbviament. Per tant, el nostre vot seria contrari.
Per tant, queda aprovada per majoria aquesta verificació i passem a la segona part, la part de control. El punt 7, que és la moció presentada conjuntament per Esquerra Republicana i PDeCAT per l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
Moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. El dia 26 de juny de 2013 es va constituir el Pacte Nacional pel Dret... No se sent? El dia 26 de juny de 2013 es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de desembre de 2016, aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arquer, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. El dia 23 de gener de 2017... Els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del pacte. El manifest expressa el següent. La consciència nacional i la voluntat d'autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s'ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l'estat espanyol, el qual, per innegables raons d'història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així. El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític cada cop s'ha fet més evident davant del món, fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda que avui recull la voluntat d'una gran majoria de la seva població. Entre els drets essencials i inalineables de les societats democràtiques es reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d'una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. Posem de manifest que la voluntat d'expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir. Afirmem que l'actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, permet la realització d'un referèndum a Catalunya acordat amb l'Estat. Si aquesta possibilitat no s'ha obert fins ara, ha estat per manca de voluntat política dels governs d'Espanya. El dret, atès que és susceptible d'interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. Les persones, entitats, organitzacions, institucions que signem aquest manifest entenem el referèndum com una eina privilegiada d'aprofundiment democràtic que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l'adopció final d'acords eficaços. Per tot això, instem els governs de Catalunya i de l'Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes i assolir finalment l'acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d'un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l'articulació d'aquest referèndum. Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l'Estat espanyol. Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics i ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes, el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s'expressa amb el vot. Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. Aquest Ajuntament ja va manifestar per acord del seu plenari de data 23 de novembre de 2016 llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i els objectius que perseguia el mateix. En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel pacte i amb la voluntat de manifestar l'adhesió a la celebració d'un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i els valors expressats en el manifest del Pacte Nacional per Referèndum. Per tot això, els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i PDeCAT de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac proposem al ple municipal els següents acords. 1. Manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 2. Subscriure el contingut del manifest Pacte Nacional pel Referèndum. 3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics assumin el Pacte Nacional per referèndum i subscriguin el seu manifest. I 4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional per referèndum, a l'Associació de Municipis per la Independència i a l'Associació Catalana de Municipis.
Jo només volia comentar, ara al sentir-ho així ens llegir també ho alta, dubto de si nosaltres vam fer, ho vam aprovar en un ple del novembre o el desembre. Jo diria que va ser el desembre, però i que potser ens ha quedat aquesta data, en tot cas això es pot, si convé, rectificar, però en el seu moment va quedar aprovat per als vots a favor de Convergència i d'Esquerra i l'abstenció del PSC, i ara el que ens demanaven és simplement que ens ratifiquéssim en aquesta adhesió al pacte, perquè estem en un altre moment de país, i era simplement veure a mi ens demana doncs, quins municipis, quins consistoris segueixen recolzant a aquest pacte d'adhesió al referèndum.
Bé, òbviament, com que és conjunta, és evidentment que el nostre vot és favorable, ja que també la presentem.
Nosaltres seguim com ja vam fer l'altra vegada, el nostre vot serà abstenció.
Doncs queda aprovat per 7 vots. Deixem les mocions que van entrar al final, com que van entrar més tard de quan va, o volen que les fem ara a continuació. Seguim-les aquí, és igual la numeració, no? Sandra, és igual? Val. Sí. Són dues, sí. No sé, amb l'ordre que vulguin, perquè... La del combat? Doncs la del combat.
Moció que presenta el grup del Partit Demòcrata sobre la commemoració del combat de Caldes de 1713. Coincidint amb l'exercici de recuperació de memòria històrica col·lectiva amb motiu del 300 aniversari del final de la Guerra de Successió al tron espanyol, amb la caiguda de la ciutat de Barcelona enfront les tropes del rei Borbó Felip V, el dia 11 de setembre de 1714, Caldes també va recuperar la seva particular memòria d'aquella època commemorant l'episodi d'aquella confrontació que va tenir lloc en el seu territori. El que històricament es coneix com el combat de Caldes va tenir lloc l'11 d'agost de 1713 i va enfrontar un destacament important de combatents provenents de Barcelona que els dies abans havien desembarcat a les platges d'Arenys de Mar en busca de provisions i queviures i els soldats de l'exèrcit Borbó que per aquelles dates ocupaven militarment la ciutat de Mataró. Malgrat la superioritat numèrica d'aquests, la victòria fou pels que podien nomenar catalans que comptaven també amb el suport més o menys explícit dels caldencs que vivien al poble, que com és ben sabut, llavors només ocupava una part del turó de Caldes, el que avui coneixem com a carrer Major fins a l'església. No podem pas establir que fos una batalla decisiva perquè la confrontació va acabar com va acabar, però sí que se li pot atorgar una certa càrrega simbòlica de victòria dels catalans, per tant, de defensa dels seus valors, tradicions, cultura i llibertat, que efectivament es van començar a perdre l'11 de setembre de 1714 i posteriorment amb la promulgació del decret de Nova Planta per part del rei Felip V a finals de 1716. És per tots aquests motius que el 2013 es va començar a commemorar el combat de Caldes amb actes divulgatius a càrrec d'insignis d'historiadors i també amb la recreació, més o menys fidel, de l'episodi a càrrec de companyies de soldats figurants que actuaven de manera similar en altres celebracions similars. Un cop superat l'impuls inicial de la seva posada en marxa, probablement es pot convenir que aquest aspecte de la commemoració no va acabar de quallar entre la ciutadania durant els 3 anys que ja s'ha portat a terme, 2013, 14 i 15. Motius diversos, probablement logístics i d'altres, han fet que els veïns i veïnes no s'hagin implicat del tot, tal com ha passat en municipis on celebren episodis similars, com per exemple Arenys de Mar. Malgrat aquesta constatació, el Partit Demòcrata de Caldes considera que no s'hauria de perdre la celebració i que s'hauria de mantenir el record i homenatge cap als homes i dones que van lluitar i guanyar en defensa de la seva llibertat i el que cal és trobar una millor manera de fer-ho, buscant fórmules noves i participatives. És per això que es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, L'Ajuntament de Caldes destaca en representació de tota la ciutadania, declara la seva admiració i respecte cap als qui van participar en el combat de Caldes de l'11 d'agost de 1713 i la seva intenció de mantenir viu el seu record commemorant anualment aquella gesta. Segon, per tal de fer-ho possible, es crearà de manera immediata una comissió de treball que, a més dels representants dels grups municipals, acollirà totes les persones i entitats que s'hi vulguin incorporar, amb l'objectiu de definir, preparar i organitzar els actes i activitats que els respectes considerin més convenients. Aquesta comissió funcionarà tal com el ROM preveu que ho facin les comissions de participació ciutadana. Moltes gràcies.
Bueno, des del grup... Se sent? Sí? Des del grup municipal d'Esquerra, tot i mantenir el respecte cap als caiguts en el seu moment, per de les seves llibertats, votarem en contra, ja que creiem que el centenari es va celebrar quan, en el seu moment, i creiem que, bueno, Caldes, nosaltres el volem fer més visible des d'altres vessants, com és el termalisme, el salut o el benestar, i creiem que no és necessària aquesta fira. Tot i així, continuo dient que respectem els caiguts i, evidentment, doncs, creiem que sí que va ser una batalla, però no creiem que sigui algú com per homenatjar, ja que el seu centenari es va commemorar en el seu moment.
Nosaltres també creiem que hem estat 3 anys també commemorant aquest combat, i que jo crec que ara, pues, després d'aquests 3 anys, no trobem que es tingués que tornar a repetir. Per tant, votarem en contra.
Bé, no estem dient de reproduir el que es feia, però en tot cas, aquí està la proposta per si se'l vol tornar a repensar.
Següent moció del grup municipal del Partit Demòcrata. Són molts els ciutadans i ciutadanes dels municipis de la comarca del Maresme que s'han vist perjudicats de manera important per la supressió de la línia directa de ferrocarril entre Mataró i el Maresme i l'aeroport de Barcelona, el Prat, que a més de facilitar el trasllat i transport, també es podia considerar com un element important de dinamitzador i articulació del territori i de la seva gent. El Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015, aprovat en el seu moment pel Ministeri de Foment del Govern de l'Estat en la seva condició d'administració titular i responsable de la línia de ferrocarril, contemplava la recuperació del servei, però mai es va arribar a executar. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya, titular del servei de Rodalies des del 2010, tampoc ha actuat en aquest sentit i per ara no ha concretat el seu pla d'actuacions i de serveis que pensa aplicar en relació al transport ferroviari de viatges i o de mercaderies. Des del Partit Demòcrata de Caldes d'Estrac no tenim dubte de que en la nostra condició de representants de ciutadans i ciutadanes del nostre municipi ens correspon fer tot el possible per aconseguir unes infraestructures de comunicació dignes que permetin el seu accés als centres de població, d'activitats i de sistemes de transport de la manera més fàcil i permanent possible. És per això que, igualment, com ja s'ha fet en diversos ajuntaments del Maresme, proposem que l'Ajuntament de Caldes d'Estrac prengui part activa en la reivindicació per recuperar un servei que considerem fonamental. Per aquests motius, proposem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar el Govern de la Generalitat a traslladar a DIF, a Renfe i al Govern d'Espanya la voluntat d'implantar un esquema de servei en el qual es contempli la possibilitat de recuperar la connexió directa entre el Maresme i l'aeroport de Barcelona al Prat, tal com es recollia el Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015. En el marc de la Comissió de Seguiment de l'Acord sobre el traspàs de la Generalitat de Catalunya de les funcions corresponents al Servei de Transport de Viatgers per Ferrocarril, el RD 2034-2019. Segon, instar el govern espanyol a posar els mitjans tècnics a nivell d'estudis i posterior execució de les obres necessàries a nivell de les infraestructures per poder implantar aquest esquema de servei en el menor temps possible. Tercer, instar el govern de la Generalitat de Catalunya a traslladar a DIF, Renfe i al govern d'Espanya la necessitat de materialitzar les actuacions en matèria d'aparcaments dissuasius tal com es recollia el Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015. I quart, notificar l'acord d'aquest ple a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a DIF, a Renfe, al Govern d'Espanya, al Consell Comarcal del Maresme i als municipis del Maresme. Gràcies.
Bé, nosaltres com a grup municipal d'Esquerra evidentment estem totalment d'acord. Crec que la moció queda molt clar el que es demana i votarem a favor.
Nosaltres des del grup municipal socialista no podríem fer una altra cosa que estar d'acord, ja que aquesta moció es va presentar ja en el seu dia en l'Ajuntament de Mataró, que la va defensar, i per tant estem totalment a favor de la moció.
Molt bé, doncs queda aprovada per unanimitat. I passem en el punt 8, que és donar compte dels decrets de presidència des del número 134 al 258 del 2017. I jo prendré nota de tots els decrets que vulgui que li aclareixi.
Home, miri, de moment prengui nota els que no m'han pogut facilitar, que són els números 135, 145, 157, 160...
Bé, senyor, no va molt de pressa. 135, 145...
157, 160, 161, 165, 166, 182, 183, 185, 195, 197, 203, 204, 220, 224, 236, 251, 252, 253 i 254.
252, 253 i 254.
Sí.
Em semblava que una administrativa ens havia comentat que li havia aclarit i que els tenia.
Sí, pràcticament.
Què passava?
Faltaven més, van enviar, aquests segueixen faltant. Si en cada d'això jo preferia que m'enviessin el llibre de decret, estat també, perquè probablement quan són incoacions de multes no val la pena modificar.
No, però en teoria, vull dir, s'hauria de tenir tots, igual que els té tots, doncs els altres.
No, els altres tampoc també segueixo faltant. Aquest any encara ens falta l'11, el 14 i el 15, però bé.
15? L'11?
El 14 i el 15, i l'any passat també seguim faltant. Segurament hi ha departaments que segueixen sense penjar-los, per tant és molt difícil. Bé, els últims que se'n van enviar va ser la convocatòria del plenari, i per tant a partir d'aquí ja no he notificat els que faltaven. Sí. Però entenc jo que no és un tema de informació, jo entenc més que és que no tothom que fa els decrets fa els tràmits com els mil. Sí.
Doncs demà ho preguntarem a veure què ha passat, perquè sí que sabíem que n'hi havia uns dependents, però a mi em van comentar que ja estava resolt. Doncs amb aquests veurem què ha passat i llavors diguem quins voldrà que comentem i que veiem en quin punt està.
No, en tot cas hi havia els del ple passat.
Sí, però d'aquests d'ara no en té cap que vulgui.
No, en principi no, el 214, en tot cas.
El 214 és
el que... Els que hem esmentat abans.
Val. Sí, perquè no l'he comentat aquí. Val, ara li comento el d'abans, però d'aquests d'ara també li dic que aquest sí que el deu tenir per... 210, que vostè en l'acte, sí, quan ha llegit l'acte del ple anterior, va veure que va dir que esperaven amb ànsies, en plural, l'expedient d'incoador d'Estel Groc, que s'havia de tornar a obrir, és el 210, aquest ja el deu haver vist. No sé si també li interessa saber el d'Imbac, perquè també era important.
Sí, però aquest suposo que tirarà endavant com ha de tirar.
Tots tiren endavant com han de tirar.
El que ens preocupava era aquest que fèiem més de quasi un any que estava aturat, que era el de Cel Groc.
Tots han caducat al mateix temps, no vull dir... molts d'ells tenen 6 mesos i han caducat i s'han anat
obrint. Perquè ho van obrir vostès.
Sí, sí, però...
I dels anteriors, una vegada vistos expedients, només ens en calia un.
El 80.
No. El 80.
Dels que ens va demanar l'altre dia.
El 87.
I el 80 també.
Sí, però la paralització d'obres, entenc jo que el 80 era, ja el vam veure, perquè era de l'expedient centema 15.
Vostè em va demanar que volia el 80 i el 87, sí, però... i jo li explico perquè no sembli que estem amagant res.
No, home, del ple passat en ara hem pogut veure algun expedient.
Sí, però perquè per tant, jo quedi en suspens també per la gent.
El 87 ens costa, era l'esmena de delegació de pròpies, és a dir,
sí.
Vèiem que havia fet unes modificacions de delegació d'alcaldia,
sí.
I simplement era perquè no vam saber trobar.
O sigui, eren com unes ordenacions internes de tasques que una mica de manera natural ja hi havia regidors que estaven assumint, com els subministraments diversos, doncs que es va passar a serveis urbans, es va afegir educació en l'àrea de... en les pròpies d'alcaldia, que no constava educació, i a la d'urbanisme, habitatge i medi ambient es va afegir habitatge públic i d'ús turístic. I llavors també es va posar en aquesta àrea la higiene i control alimentaris d'establiments oberts al públic que gestionin mitjançant concessió i les concessions d'espais d'ús públic. Hi ha moltes competències que són transversals, el que passa que ens van voler deixar una mica endreçat doncs, què corresponia a cada un. A vegades fins i tot tenim dubtes o també a vegades si no hi ha un regidor agafa l'altre, però que volíem que constés. És això. I el 80 era suspendre les obres de Centema 15 perquè la policia va detectar que s'estaven fent uns treballs que no constava que estiguessin autoritzats i evidentment tot el que passa a Centema 15 ho mirem amb lupa, com no pot ser d'altra manera, i el que van fer és aturar esperant l'informe tècnic dels serveis tècnics i la inspecció, i no sé si el regidor vol explicar com està en aquest moment després que vam demanar també al Departament de Cultura.
En la Centema 15 van començar unes obres de canvi de finestres i això, que no estaven autoritzades i per tant es va fer complir l'ordenança i per tant es van aturar. Van entrar el permís i aleshores van demanar permís a Cultura perquè és una casa catalogada. Aquest permís ha vingut sense cap problema, amb els colors que estan dintre dels paràmetres que tant Cultura com el propietari ens han enviat i per tant hem autoritzat el canvi de finestres i la pintada de la façana.
Entenc que totes les obres que s'han fet a dintre sí que estaven autoritzades, ja que s'han aturat només les que no estaven autoritzades.
A dintre es va fer la estabilitat de la casa per canvi d'això, del sostre, i després vostès van fer la denúncia de que hi havia unes obres que no s'havien fet de més i les van fer les comunicacions prèvies que tocaven per autoritzar-les i ja està.
La comunicació prèvia, segons vam aprovar per ordenança, és només fins a un import de 15.000 euros, sempre i quan la casa no sigui catalogada. Per tant, entenc que en una casa catalogada no hi correspon la comunicació prèvia. Però l'ordenança la vam aprovar el desembre de l'any passat, eh?
Vostè ho entén així, estem...
No, és el que diu l'ordenança. En tot cas, qualsevol ciutadà la pot consultar a la web municipal. Bé, i després... Hem vist també de protecció de la legalitat urbanística, que em sap que li vaig comentar alguna altra també, no? Només eren aquests dos?
No, aquests dos, en realitat.
Perquè hem vist l'expedient del carrer Fornaca 40, el mur que ha caigut, que han obert també expedient de la legalitat urbanística, però sí que hem anat a veure l'expedient i ens sorprèn que s'hagi fet el mur i encara no hi hagi la llicència donada. Per urgència, hi ha algun document que ho certifica? No? Però l'Ajuntament no ha dit tireu endavant. De veu, de viva veu. Perquè en l'expedient no hi consta res, eh? Clar, nosaltres ens preocupa que s'hagi fet un mur de contenció sense que com a mínim l'Ajuntament hagués notificat doncs, per urgència, un arquitecte, un tècnic municipal doncs, hagués dit endavant, un decret, no hem vist res més que la petició i el mur acabat. Entenem que es fa un seguiment, no? Bé.
De fet, el van fer caure, el mur, eh?
Bé, entenc jo...
Carlo estava a punt de caure i llavors el
sí,
que per sort no va caure així. Per sort. No, llavors, i a més es van consulta de les actes de la Junta de Govern?
Hi ha algú que sospira.
És llarg. No sé si tenen
alguna... Hauria de posar cadires més còmodes.
Alguna cosa a comentar d'aquestes quatre actes?
No, en cas dono compte de les que...
Doncs anem a precs i preguntes. Comencem, si volen, per les que tenen per escrit.
Sí. En les darreres setmanes, els regidors d'aquest grup municipal han tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació municipal de la propera celebració a Caldes de l'anomenada Fira de l'Aigua Càlida, que segons hem llegit està promoguda i promocionada per l'àrea de promoció econòmica d'aquest ajuntament. Sense entrar en el fons, en el fet de que considerem un greuge democràtic el fet de que des de l'àrea no se'ns hagi informat de res i en cap moment al plenari o bé en aquest grup municipal, sí que precisament per aquesta raó ens veiem obligats a presentar aquesta pregunta. Què és aquesta fira, en què consisteix, quins són els seus objectius i finalitats, què es pretén amb la seva celebració, qui participa, a qui va dirigida, quina és la seva programació i el pressupost. El de la programació ja no cal perquè, com hem entrat les preguntes, a la mitja hora se'ns va enviar la programació. Per tant, estem satisfets amb això. Bé, doncs havia coincidit. A veure, un manifesto. Ai,
sí, començo amb les respostes?
Sí, no, era... Perquè, havíem de riure alguna gràcia.
En primer lloc, lamento que hagi donat aquesta percepció d'opacitat o de... perquè realment res més lluny de la voluntat de, com a organització, com a organitzador principal de la fira. Jo recordo que ja vam incloure fa més d'un any, quan parlàvem dels pressupostos del 2016, que volíem fer-la inicialment, o estàvem valorant, vam dedicar una aplicació inicialment per la fira, era l'anomenada de la salut, que ja en vam parlar de fa un any, i després al final vam desestimar per l'hora de reduccions i de més, que havia d'anar l'any següent i que ho prepararíem amb més temps, ja que també havíem entrat al govern amb molt poc temps abans de l'estiu quan volíem fer la fira. En qualsevol cas, ja fa més d'un any que en parlem de la fira de la salut, i s'ha comentat, no només en el pressupost del 2016, sinó també en el pressupost del 2017, quan el vam portar a aprovació i el vam discutir al setembre de l'any passat, inicialment. A més, hi ha una partida dins de turisme, promoció econòmica i de més, que és Fires, amb un valor que és conegut des de fa temps, que són 12.980 euros, lligat amb tot la... I bé, ja en vam parlar més d'una ocasió. En qualsevol cas, fa uns mesos ençà, quan hem anat avançant l'organització i de més, hem anat informant de tot. Hem fet un vídeo promocional al principi del mes d'abril, després, ara al maig, hem fet un parell de sessions informatives i participatives en les quals tots els vilatans de Caldes estaven convidats a participar. Una d'elles va ser l'11 de maig, i a la Fabriqueta, en el qual va assistir algunes entitats, altres, moltes altres tampoc no hi van ser presents, però hi col·laboren perquè ja havíem contactat amb ells prèviament, s'havien interessat, havíem vist alguna notificació. Aleshores, el dia, això va ser l'11 de maig, la sessió informativa participativa, i una darrera, ara aquest dissabte 20, també ho hem fet a la biblioteca, aprofitant també un acte molt relacionat amb la biocivilització, que encaixa de ple amb els objectius de la nostra fira. Vam també entregar en mà ja les primeres versions del programa a la gent que va assistir, i també ho vam estar comentant, el programa, i acabar de convidar a qui volgués a participar, no? Que de fet encara està obert per participar. Vull dir, hi ha moltes coses que s'han tancat, però d'altres que en algun punt no podran anar al programa perquè ja l'hem imprès i això havia de tenir un timing i de més, però també no tanquem les portes a el que pugui encaixar a qui vulgui participar, si podem encaixar-ho. Aleshores, hi haurà una sèrie... començo. Per qui no coneixi el que és Aqua Càlida és una fira en el que es vol donar a conèixer i promoure un estil de vida basat en el benestar, la salut, la sostenibilitat. Això és un dels objectius principals que té, però evidentment hi ha uns objectius de posar en valor el patrimoni de Caldes d'Estrac, interessos turístics, interessos econòmics, perquè hi ha una promoció econòmica
d'activitats de comerços del poble, sobretot la gastronomia també és pròpia, és tot molt local. De fet, haguéssim pogut fer una fira només amb la participació dels locals, perquè ha sigut una passada el número, si em permeteu l'expressió, dels participants d'entitats i particulars que hi participaran, no? Aleshores, us comento una mica. El nom d'Aqua Càlida, el seu origen, per què Aqua Càlida? Aqua Càlida és el nom que jo això també m'hi he assabentat recentment, no vull donar lliçons a ningú, però és la curiositat d'Aqua Càlida, ve d'Aqua Càlida d'Extarac, que és el primer nom que va rebre Caldes d'Estrac, i va ser un acte d'establiment del 1128. Bé, aleshores, com que Aqua Càlida recorda evidentment el nostre termalisme, que és un dels eixos de la fira. La fira té bàsicament quatre eixos, que és termalisme, salut, història i gastronomia. De termalisme, el que volem, els principals protagonistes evidentment són el balneari nostre d'aquí, el de Caldes d'Estrac, i també balnearis d'arreu i viles termals d'arreu de Catalunya. Per això també hi tindrà la seva participació i representació l'antic Consorci de Viles Termals Catalunya, de catalans, que ara estem en transició a ser una associació. Però, aleshores, també hi haurà el balneari Broquetes de Caldes de Montbui, amb una carpa, que farà també, donarà totes les informacions i demostracions de tractaments, això en quant a termalisme. Després, de història, bàsicament s'explicaran les llegendes de les dones d'aigua d'arreu i també en particular la de Caldes d'Estrac, en mode contacontes. Després hi haurà un espectacle de ball de dones d'aigua, un altre espectacle que és es diu La Reina de les Encantades, el safareig municipal, que també és un espai que podrem recuperar, que hem anat recuperant el posar-hi aigua recentment, i que també en breu també podrem fer un pla d'usos en aquest escenari tan emblemàtic i de més del termalisme nostre. També hi farem un espectacle. Què més? Hi haurà un ple d'activitats menors, comparat amb aquesta escassitat, però per grans i petits, també en els quals els nens tots jugant podran entendre què és la sostenibilitat, no? Aquest concepte d'eficiència energètica, com cuidar el nostre món per una fira de salut de l'home i també del nostre món, no? Per cuidar-lo. Aleshores, es tracta d'això, de fomentar aquests valors, i és una fira lúdica i de lleure també. Aleshores, què més? La gastronomia, ja us he comentat abans, que és l'hem volgut, de fet anàvem a fer la tercera edició de les tapes al mercat una setmana després, i al final vam decidir que evidentment encaixava perfectament que fos la gastronomia de la fira, en lloc d'agafar food trucks o gent de fora, quan aquí tenim posar en valor la nostra gastronomia, molt saludable, i vull dir, això era de calaix, no? Aleshores, gràcies a la gent del mercat municipal i als comerços que s'han anat implicant tant amb les tapes de les darreres edicions, doncs també van estar predisposats de seguida a ser-hi presents. Aleshores, serà a les nits del dissabte dia 10 i diumenge al migdia que podrem trobar aquesta oferta gastronòmica de quilòmetre zero, de proximitat, també d'ecològica, en particular alguna part, bé, tot el que encaixa molt i sobretot també promoció de Caldes i els seus comerços, no? I per últim, hi ha més... a les conferències, sí, bé. De fet, hi haurà conferències, aquí he portat uns quants, de fet molts ja corren per les xarxes, i si algú se'l vol endur, perquè els estem distribuint ja la versió impresa,
doncs hi ha una sèrie de ponències durant els dos dies de tots els quatre eixos, tant de termalisme com de salut, de teràpies naturals, dels beneficis d'aquestes teràpies naturals, en particular, ja sigui tai chi, ja sigui medicina, temes de medicina i de la tradicional xinesa, la medicina del cap, que tinc aquí davant. Tant, hi ha sessions de diferents... Bueno, totes aquestes teràpies i tractaments. Sí, us ho podria llegir, però tampoc em sembla que m'allargaria massa. Aleshores, em sembla que m'estic enrotllant, per tant, ja aniré concloent amb el pressupost, qui vulgui detall, jo encantat d'això. Però, aleshores, el pressupost fa unes setmanes va anar a Junta de Govern, que està a l'expedient, que es pot consultar perfectament a l'Ajuntament, doncs, amb el pressupost d'aquesta empresa que és Cat Patrimoni, que ens porta la gestió i coordinació i s'encarrega de bona part dels equipaments de la fira, en quant a sonorització dels espais, la il·luminació de les carpes, el lloguer de les carpes, aquell pressupost és un pressupost que de fet s'ha d'acabar de tancar en funció del que finalment es posi o no es posi, perquè hi ha algunes coses que estem acabant de concretar. En particular, aquest pressupost contempla una sèrie de carpes, hem d'acabar de veure, potser seran algunes poques més, perquè hem demanat certes subvencions també per finançar aquesta fira de la Diputació, perquè doncs posi les carpes, o el Consell Comarcal, bueno, s'han demanat diverses coses, algunes ja s'han concretat d'aquestes subvencions que hem demanat, com pot ser una de medi ambient de 2.000 euros, i d'altres que comptàvem amb carpes, que al final no podran ser, sembla ser, i haurem d'augmentar una mica la partida de carpes. Les incrementaran també altra partida de lloguer de lavabos químics. En definitiva, el pressupost, torno a repetir, que l'he dit l'import al principi, que és el que ve a l'aplicació des de fa ple de temps, són els 12.980 euros, que és un import també equiparable al de l'anterior fira que es feia, que hem anomenat també el combat de Caldes. Doncs aquest és una mica el relleu, la substitució d'aquella, és una altra aposta, una altra proposta que en quant a fira. Evidentment, volem ser humils en aquest aspecte, estem a l'expectativa de com anirà tot, estem posant la llavor també de veure, però la nostra intenció seria, esperem que podem repetir-ho cada any i que es consolidi amb els anys i siguem això, un referent de tots aquests eixos, no, que no sigui un termalisme local, sinó sigui un punt de trobada de moltes viles termals de Catalunya i també de salut, un referent, perquè tenim molta oferta, moltíssima, moltes associacions, entitats, comerços i particulars es dediquen a tractaments, teràpies naturals, en definitiva, ja acabo, hi ha molt d'arribar. És que, clar, m'ha fet moltes preguntes i sembla que si no hi ha opacitat, vull dir, al final tot és una mica complicat arribar a un compromís. Doncs aquí ho deixo i si vol hi ha alguna pregunta més ja li acabo d'aclarir.
Bé, potser algun dels seus companys s'hagués estalviat això si s'hagués convocat i que s'ho hagués explicat.
No. Convocats estaven com a vilatans, també.
Senyor regidor, no ens ha convocat per explicar-nos, però en tot cas, escolti'm, jo estic d'acord, no, vostè no és amb afany d'opositat, probablement, doncs, el fet de que no hi ha pensat. Li esperem que els encerts, i ja que ens ha ofert l'expedient, doncs, la setmana que ve, llavors el divendres quan volem vindre, i en tot cas se'l deixa a la nostra seva disposició. Agradaria veure'l abans de començar la fira.
Esclar, sí, hi ha un pressupost que és això, que va en línia amb allò i que s'ha d'acabar d'ajustar amb alguns conceptes que ja he adelantat.
Molt bé. Gràcies. Igualment, com en el cas anterior, coneixem i sabem de la posada en marxa de l'any Palau en referència a l'artista que dona nom a la Fundació Palau i Fabra, així com de la intervenció i participació de l'Ajuntament de Caldes en els actes, només a través dels mitjans de comunicació, ja que en cap moment l'alcaldessa que ostenta la representació del consistori de la Fundació ha explicat ni comunicat res al plenari municipal, ni ens consta que s'hagi pres cap acord al respecte. Per això, i tot lamentant novament aquesta falta de comunicació i de procediment, demanem que s'informi el plenari de tot el que fa referència a l'any Palau especialment pel que fa a la participació de l'Ajuntament, instant també a que es prenguin els acords de ple que siguin necessaris perquè aquesta participació sigui efectiva i coneguda, a més d'otorgar-li la solemnitat que pensem que la fira, que la fita es mereix. Normalment una administració quan participa en algun esdeveniment doncs es pren un acord plenari que valia.
Bé, ja sap, senyor Arnó, que l'any Palau és un esdeveniment organitzat per la Fundació Palau, no pas per l'Ajuntament de Caldes. L'Ajuntament de Caldes el que fa és el mateix que ha fet des del minut zero d'estar treballant com a equip de govern, que és recolzar la Fundació Palau, acompanyar-los, a ajudar doncs, a la implicació de les alcaldies dels pobles del voltant en el Festival Poesia i Més. Això ha anat, aquest any tenim un any especial, que és l'any Palau, però en tot cas pensem que qui ha de donar compte i qui ha d'explicar tots els actes que es faran durant l'any Palau, que vostè sap que són molts, perquè vostè em consta que està a la llista VIP també dels convidats a tots els actes que fan, vull dir, vostè l'han convidat i també ha tingut ocasió de tenir la carpeta amb tot el dossier, que estarà d'acord amb mi que és un dossier fantàstic, vull dir que és un any extraordinari. El que fem nosaltres, l'acord que nosaltres prenem avui aquí és aquest d'atorgar aquests 5.000 euros especials, perquè francament no els havíem pressupostat. Vam estar lluitant i treballant perquè el Festival Poesia i Més es convertís en un festival estratègic que la Diputació de Barcelona el blindés i li donés cada any aquests diners, que no s'hagi d'estar sempre pendent de si aquests diners arribaran o no. Seran uns diners que passaran directament a la Fundació per aquest festival, vull dir que ja no farem d'intermediaris. I de sobte vam considerar que l'import que s'havia atorgat a la Fundació Palau era molt minso, perquè eren 1.000 euros, si no recordo malament, 1.000 euros per l'any Palau, i quan hem vist tot el dossier, hem tingut tota la programació que s'ha trigat a tenir, perquè és molt, molt extensa i molt important, molt sòlida, ens n'hem adonat que aquest esdeveniment posava Caldes també al mapa, posava Caldes en el panorama internacional, i per tant vam pensar que calia fer una aportació més gran, i hem compromès 10.000 euros, que són 5.000 dins d'aquest pressupost perquè ja hem hagut de fer aquestes modificacions, i 5.000 que seran pel 2018, perquè l'any Palau ha començat el 21 d'abril, que va ser quan va néixer Palau i Fabra, i s'ha acabat el 21 d'abril de 2017 i anirà fins al 21 d'abril de 2018. De tota manera, francament, jo només he estat 8 mesos a l'oposició. Per tant, entenc que no he tingut l'experiència de veure com ho feien vostès per estar més oberts, i perquè jo em sentís informada, potser no hi van haver-hi esdeveniments en aquells 8 mesos, però sí que jo els demano que em diguin quins mecanismes vostès feien servir i quins mecanismes voldrien que fessin servir amb vostès, perquè jo no tinc cap intenció de que se sentin menys tinguts o despreciats amb res del que fem. Clar, es fan diferents actes culturals, diferents actes de promoció de comerç, de turisme. Quins actes voldrien? Com voldrien? Nosaltres els informem de la mateixa manera que molts companys d'equip de govern saben dels actes que es fan aquella setmana, ho saben també per la premsa, que també van començar doncs, a posar en marxa aquest sistema perquè tots els regidors del consistori estiguessin informats. Però si vostès tenen aquest sentiment de que hi ha coses que les saben quan ja estan molt avançades o de que no les saben, clar, jo sé que amb la Fundació Palau em consta que vostè està informat, perquè jo ho parlo amb la directora i jo li dic, heu convidat, perquè conviden ells, a l'oposició de Caldes, i diuen, no, conviden, però perquè vostè el conviden, perquè vostè acumula càrrecs, i llavors el conviden no com a vicepresident del Consell Comarcal o com a president del Consorci de Turisme. Que per cert, no ens hem trobat a cap acte de la Fundació, justament el que vostè ha assistit aquest dissabte és el que jo no he pogut assistir. Espero que, com que tenim tot un any per davant, doncs ja coincidirem. Però que sí que els hi demano, no només vostè, senyor, no a tots, vull dir que ens diguin quins mecanismes feien servir vostès i que llavors també els meus companys del PSC ratifiquin si se sentien, si realment això funcionava. A veure, són dues parts, vostès tenen 8 anys d'experiència, tots 5, els 5 que són aquí. Nosaltres només hem estat 8 mesos a l'oposició i no, potser no ho estem fent bé perquè no hem tingut aquesta experiència. M'agradaria que entre tots me n'ensenyin.
Miri, primera, si són actes específics, en cas de la fira, és tan senzill com convocar una junta de portaveus, una comissió especial per explicar i esplaiar-nos amb l'acte corresponent, tan senzill com això. I pel que fa a les invitacions, home, nosaltres quan ens arribava una invitació de qualsevol entitat a la que participàvem, la fèiem extensible a la resta, amb els mateixos, és a dir, si venien invitacions, enviàvem invitacions a tothom, de coses que vinguessin, i si enviaven només o entrades, doncs enviàvem les mateixes per tothom.
Això es fa, vull dir, quan es posi més, no? Quan és...
El que sí que he dit és que la invitació a mi m'ha arribat, evidentment, com per altres canals, però els meus companys no els hi arriba. I per tant...
És dir, però és que no els hi arriba, tampoc, en els...
Bé, no els hi ha arribat en tot cas, és un problema potser entre la Fundació i l'Ajuntament. Però no, el normal és que si
conviden a l'alcaldia o al regidor, a vegades, a les inauguracions d'un acte, i no conviden perquè... Un moment, senyor, deixa'm dir una cosa. Nosaltres ens neguem a tenir invitacions per tot el que es fa.
No li dic invitacions. Quan dic invitacions em refereixo a donar coneixement que hi ha un acte. És a dir, no em referia a l'entrada pagada.
Però això que hi ha un acte cada, si no m'equivoco, cada setmana s'envia tot, es diu darreres notícies de Caldes Estrac i s'envia tot el que passarà aquesta setmana que ve,
doncs,
no?
Si aquesta és la fórmula que fan servir, doncs...
Però si vostès els hi arriba, si no, diguem-ho perquè tenim un problema, perquè ho enviem a tots els regidors.
És que no estem parlant d'això, aquesta gent s'assabentem i participem.
Sí, però és que aquí hi ha tot el que es fa.
Bé, en tot cas, hi ha actes en els quals no ens ha arribat específic un post a la Fundació, un altre que intervingui l'Ajuntament.
Perquè això ja depèn d'ells.
Però entenem que si s'envia a l'alcaldia, el normal que feien nosaltres era fer-ho extensible. A partir d'aquí, el procediment no sé si ha canviat. Pel que fa als altres actes o esdeveniments, com pot ser la fira que hem esmentat abans, o el tema de l'any Palau, el normal seria que si participem en un any i ens integrem com a tal i per tant com a ajuntament sortim com a participants o com a organitzadors i així hi hagi un acte administratiu ferm del plenari on l'ajuntament s'integra en l'any Palau i això és un acord de plenari. Per tant, el que reclamem amb aquesta pregunta és com que l'any és 2017-2018 el proper ple portem un manifest d'adhesió i ja quedarà constància. Així deixarem constància que l'Ajuntament pel futur hi haurà un acord que s'integra en aquest esdeveniment especial. I el tema de les fires, com he dit, és cert, en el pressupost s'havia parlat, perquè s'havia parlat del pressupost, no tenim molt detalls. A nosaltres ens hauria agradat bé que ens ho haguessin pogut explicar amb més detall, perquè vostè sap perfectament que durant uns quants anys amb el tema termal, doncs, m'hi he dedicat, i bé, coneix molt cap de dir.
Ara em sembla que ens pertoca cedir la paraula.
Bé, comprenc que el grup d'Esquerra 8 mesos, quan tens experiència de 8 anys d'oposició en una cala com va ser vostè, jo estic en una realitat paral·lela. No és que vostè està en una realitat paral·lela, jo estic en una realitat paral·lela perquè del que vostè exigeix, a el que li estem donant, a el que vostè donava, hi ha com 3 nivells diferents. Que jo sàpiga, no va haver cap comissió, ni cap reunió, ni cap d'això amb el grup de l'oposició, per exemple, amb el tricentenari. No va haver res. Vostès van fer la fira del tricentenari i no va passar res. No, a parlar. En relació a inversions, mai s'havia parlat en l'oposició de res. Vostès tenien una piconadora de majoria absoluta on feien i desfeien el que els donava la gana i la real gana. L'equip de govern, amb la seva alcaldessa al capdavant, és un... inclús a vegades li comento, és una porta transparent aquest ajuntament. Vostès tenen registre d'entrada, sortida, informàtic des de casa, que ell no ho sàpiga, des de casa, no fa falta que vinguin aquí, des de casa, està obert tot, poden veure-ho tot, els decrets, tot, està tot. Aleshores, clar, que jo ja li vaig dir moltes vegades, les preguntes, i els meus companys, com que porten menys temps, accepten la valoració de la pregunta. A mi m'ofèn aquesta valoració de pregunta, perquè jo sí que he viscut 8 anys seus, en la qual no se'ns donava ni aigua. Ara vostè entra a la planta 3 de l'Ajuntament i l'han parat a buscar a la porta, no. Entra, va amb un funcionari, va un altre funcionari, li expliquen, li parlen, li ensenyen l'expedient, li porten, li donen, li fan fotocòpies, tot el que volen i una miqueta més. No diguis que no, perquè és que sí. No diguis que no, perquè és que sí.
Miquel, jo no recordo mai que ningú hagi aturat a la porta.
Mira, perdona, jo mirava expedients... No, perdona, estic parlant jo. Jo mirava expedients amb una càmera al sostre. Amb una càmera al sostre. Així mirava amb expedients.
Això és mentida.
Jo t'ho dic perquè...
Això és mentida.
Jo parlo de la valoració de les preguntes, eh? No parlo de la pregunta. La pregunta poder... Jo sempre dic que la pregunta...
Aturaven a la porta i això no hi ha hagut cap funcionari mai d'aquesta casa ni cap membre del
govern
que l'hagi aturat.
Jo sempre dic que les preguntes...
Venien vostès a mirar-ho.
Jo sempre dic que les preguntes no em fan por perquè són preguntes. Jo és la valoració. I ells han portat 8 mesos o 9 mesos o un any i han vist una sèrie de coses... i van prendre les decisions que van prendre. Però durant 8 anys, aquí hi ha hagut una matraca de poder absolut i han fet i desfet el que han volgut. I si volen, podem pujar dalt, mirar expedients i veure com estan, i veure com està la tramitació d'expedients, i veure com està la d'això pública. Un POM obert a la ciutadania, 12 veïns. Qui va demanar un POM? A on ens van ficar per demanar un POM? A qui es va parlar per fer un POM? En l'oposició es va parlar, en l'oposició no es parlava res. En l'oposició no s'havia parlat mai res. Mai res. Bueno, és la meva realitat paral·lela, eh? Vull dir que no hi ha cap problema.
Senyor alcaldessa, em permet dues consideracions. Evidentment, amb una realitat paral·lela que ni s'acosta a la realitat. Mire, el tema del POM, que ho ha mencionat, van vindre fins i tot els seus assessors, exregidors, alguns d'ells, i algun exdiputat. Jo recordo el senyor Pep Clofent, jo recordo el senyor Lluís Grau, altra cosa és que vostè vingués o no vingués. I es va explicar tot el que s'anava a fer del POM i fins i tot es va acordar, i això vostè probablement no ho recorda perquè té la memòria selectiva, que governés qui governés, el POM seria consensuat per tots els grups municipals. I això va quedar constància. Càmeres, escolti'm, vostès van remenar tot l'Ajuntament i van veure que tan sols hi havia el caputxó, perquè de càmeres no n'hi ha hagut a l'Ajuntament perquè no estaven ni posades ni autoritzades. Hi havia un caputxó. Sí, caputxons, que venien a veure els expedients aquí vostè. Aquí, recordi que aquestes càmeres es van posar, perquè vam tindre un quadre aquí bastant valuós i l'assegurança es va demanar posar en les càmeres. Després aquestes càmeres van retirar i es van col·locar en la zona de la Fornaca i que es van repartir pel territori de Caldes. Per tant, vostè menteix quan diu que va haver de veure expedients en una cambra. Com si bé diu la meva companya, altra cosa és que vinguessin, perquè el que estava desaparegut era l'oposició, que tan sols venia als plenaris. A partir d'aquí, escolti'm, vostè els hi pot explicar el que vulgui, la realitat és la que és. Vostè els hi pot posar pedres al fetge, doncs perquè li interessa que Esquerra Republicana, òbviament, vegi la seva realitat paral·lela. Nosaltres simplement hem fet una pregunta en què estem dient, escolti'm, per l'any Palau nosaltres creiem que hi hauria d'haver-hi un acord plenari, com es fa en tots els municipis per presentar, per participar-hi, i a les preguntes que ha fet l'alcaldessa, el que li dic és, escolti'm, no sé, hauria sigut, però si hem de parlar d'una fira, una comissió específica, i si resulta doncs, que el sistema de comunicació ara és a través del comunicat de premsa, escolti, ja està, cap problema més. Realment dèiem que en la Fundació, en els nostres companys, no els arribava la invitació d'anar-hi. Ja està. A partir d'aquí, si arriba l'Ajuntament, arriba l'alcaldia, i després es rebota, fantàstic, ja ens sentim informats. Però, quan hem fet esment a la primera pregunta, òbviament, ens assabentem d'un tema important per altres vies. Bàsicament, doncs, perquè el tema termal, el nostre govern n'ha fet bandera i l'ha portat arreu del món. Quan dic arreu del món, refereixo això, arreu del món. Per tant, ens sabria greu no haver-ne pogut participar perquè probablement haguéssim participat. Res més. Per dir aquí, o segueixi posant pedres al fetge, senyor González, però menteix quan diu tot això.
Bé, jo als companys no els explico històries. Jo als companys només els parlo de demà i dels projectes que tenim en conjunt per demà. Amb el tema de mentir o no mentir, al final la ciutadania decideix o no decideix. Jo he passat 8 anys aquí, molta gent, molts companys meus han passat 8 anys aquí i saben el que hem passat.
Sí. Molt bé.
Anem a la tercera pregunta, si li sembla.
Hem observat que els treballs de tala ja s'han iniciat. Si més no els inicials, perquè pel que sabem, ja hem observat que no s'han instal·lat la màquina de triturar. En qualsevol cas, ens facilitem, ens felicitem de que s'hi estigui treballant i encoratgem a l'àrea de medi ambient a que perseverin totes les actuacions necessàries per erradicar el tomicus, i no només del parc, sinó de totes les altres superfícies forestals de titularitat municipal, com la del parc de Can Soler de Baix, per exemple. Des d'aquest grup municipal considerem aquesta qüestió de vital importància per Caldes i, per tant, per fer el seguiment dels treballs i de les iniciatives que es puguin o s'hagin de prendre, demanem que es constitueixi i es convoqui de manera immediata la comissió de seguiment d'aquest tema, que ja es va aprovar en sessió plenària del passat 27 de març del 17 d'aquest any, a part de que agrairíem que per part dels regidors responsables s'informi el plenari de la situació actual. Gràcies.
Bé, la veritat és que quan havia vist la pregunta m'havia quedat perplexa, perquè quan he vist la paraula felicitar dic, però no, es feliciten vostès mateixos, ens felicitem. I m'havia quedat perplexa perquè dic, que igual em feliciten, seria la primera vegada en molts anys. Bueno, en molts anys jo crec que no ens han felicitat mai, però bueno. A part d'aquesta puntualització amb el tema de l'escrit, que ja l'he dit, les valoracions fetes abans de les preguntes o del que es demana, personalment jo les trauria i sortiria d'això. Sí que voldria entrar en una altra cosa, pel que sabem i hem observat. Té les portes d'aquest ajuntament obertes. Vostè pot venir aquí, parlem amb la Diputació de Barcelona, un tècnic l'acompanya allà, veu l'obra, com se va dir a tota la ciutadania, el seu regidor estava allà, qualsevol ciutadà que ha volgut anar a veure l'obra pot anar a veure l'obra, però no ens ha demanat anar a veure-la. Vull dir que no sabem quan han observat, ni des d'on han observat, ni com han observat, ni res de res. A la reunió pública que vam fer,
sí,
vam explicar a la ciutadania i a les entitats...
Sí, abans de començar a sentir ara com ha funcionat.
Si és que no, si no escolta, no entenc.
És que el problema és que...
Si no escolta, no entenc.
No sap ni el que diu.
Se li va dir a la ciutadania, hi ha ciutadans que ho han fet, que vinguessin aquí, que demanessin, se podria fer una visita d'obra, se podria fer qualsevol cosa. Vostès a l'explicació de la pregunta diu, sabem i hem observat, que jo li ofereixo el fet de que si vol anar a veure l'obra, que no hi ha cap problema, que vingui aquí, demani, parlarem amb la Diputació, amb els tècnics, perquè vostè pugui anar a veure l'obra sencera i tot el que s'està fent. Això és l'oferiment, però el veig una mica tens, la veritat.
No, González, que...
Tranquil·litzis, perquè està una mica tens. Està una mica tens, no passa res. Quina és la situació actual de les obres? Estan procedint a tota la tala de tots els arbres, que està, tots els pins que estan morts. Els que estaven al costat s'ha intentat, inclús no s'ha talat cap que estigui viu, perquè s'ha tret un mur per poder girar les màquines, i per tant estem en el procés aquest de la talada de tots els pins per pujar-los a la plataforma de dalt. El tema de la màquina trituradora i tot això, es va fer un acord amb la finca veïna perquè a la plataforma de dalt no cabia, i per tant aquesta màquina estarà a la finca del costat, que han arribat un acord, em sembla que perquè puguin també netejar els pins de l'altra banda o una cosa d'aquestes, però és un tema particular entre la finca i els propietaris de la societat de propietaris del Montseny. I calmis, que no passa res.
Senyor González, potser que pari una miqueta, que a vostè li agrada la gresca. 8 anys a l'oposició fent gresca i ara la troba a faltar, ja ho entenc. Però miri, escolta, ara li toca gestionar, doncs com a mínim, faci-ho amb paciència. I la comissió de seguiment? Home, és que la comissió de seguiment és per fer-ne el seguiment, no per veure com ha acabat.
Quan estigui feta la... Hem parlat amb els tècnics, quan estigui feta la tala, mirarem com respira el parc, mirarem com va, i aleshores farem la comissió de seguiment. Perquè jo, a vostè, la comissió de seguiment no l'he vist cap. Ho dic perquè en la meva realitat paral·lela estem així. Però no es preocupi que tindrà una comissió de seguiment. Espero que vingui.
Però, senyor González,
també... Agrairé que vingui.
Comissió de seguiment és per fer-ne un seguiment. No quan acabi... D'acord, no val la pena. Bé, quarta pregunta. Al ple del 27 de març, la moció que demanava que l'Ajuntament actués de manera decidida i complementària a les actuacions que ja s'estiguin portant a terme per adjudicar a les famílies caldenques a superar les situacions de pobresa energètica, va quedar sobre la taula a l'espera d'un major estudi i aportació de dades per part de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament. Des d'aquella data no hem tingut cap notícia al respecte, raó per la qual demanem que s'aprovi per via d'urgència la moció que es va presentar aquell dia, deixant ben clar que el que es demana és la constitució immediata d'una comissió de tots els grups polítics perquè estudiï la situació, conegui els detalls i formuli les propostes que calgui per fer després el ple, perquè el ple després aprovi i les porti a la pràctica. En tot cas, aquesta petició, si se'ns convoca aviat,
jo, de fet, tal com posen a l'acte, jo esperava que fossin vostès que estaven esperant informació, que vinguessin perquè els hi portés la informació i llavors decidissin si es creava una comissió o no. De totes maneres, si representessin aquesta moció, la votaríem en contra. Bàsicament, no per no pel significat de la mateixa, perquè simplement tot el que vostès demanen ja s'està fent, vale? I hi ha altres coses que vostès demanen que per llei no podem fer. Per exemple, la garantia de, bueno, el que us deia, no? La garantia de no quedar-se sense subministrament ja existeix des de les accions que es desenvolupen des de l'àrea de serveis socials amb les ajudes puntuals, econòmiques, per pagament de deute per subministrament previ informe social i econòmic dels demandants de l'àrea de serveis socials. Aquests informes vostès els poden veure per registre. En qualsevol cas, si vostès necessitessin tenir alguna informació concreta, jo sempre tinc el despatx obert i no tinc cap tipus de problema d'explicar-los com ho fem. Tampoc ens queda clar, per exemple, quan parla del que el cost del deute serà bonificat quan la renda de la llar es trobi per sota el llindar de la pobresa i d'exclusió social. De quin llindar? De l'IRSC, de l'SMI, de quin llindar estem parlant? En tot cas, en el llindar de la pobresa que marca la Generalitat per aquesta llei és molt extens i justament des dels serveis socials el que hem fet és acotar més, o sigui que això encara ho estem fent mitjançant altres informes que encara queden més acotats de si tenen dret o no a rebre aquest tall. No hem, de moment que jo sàpiga, no hem denegat mai aquest tall a ningú. També quan parla i diu textualment, a més es condonarà tot el deute de les famílies que ja avui no poden pagar aquests serveis i estan veient vulnerats els seus drets. No podem assumir-ho, ja que hi ha un tema de la llei de protecció de dades el que no ens permet incidir en casos en el que l'autor no és usuari. I en aquest moment ho ha estat usuari amb anterioritat, per un simple fet que tot i que les empreses privades ja ens envien un full de dades personals dels autors, només són els noms i els cognoms, vale? I a vegades són els telèfons, però quan no són els telèfons, serveis socials, si no tenim signada el conforme, podem utilitzar les dades d'aquelles persones, nosaltres no podem anar darrere d'aquesta gent. És a dir, nosaltres el que sí que fem és, si valorem i tenim constància de que aquests autors són usuaris de serveis socials, els truquem, però si no, nosaltres no podem anar darrere la gent a dir-los que vinguin. Sí que és cert, per això, que totes les empreses, tant d'aigua, com de gas, com de llum, quan envien el tall de subministrament, els queda especificat que s'han de posar, si no volen que se'ls talli llum, que s'han de posar en contacte amb els serveis socials municipals. Però nosaltres, això que vostès demanen, no ho podem fer, no perquè no es vulgui, sinó que perquè per llei no es pot. De fet, jo vaig fer aquesta consulta abans que vostès presentessin la moció, perquè ens vam trobar amb algun cas, i des de secretaria se'ns va dir que això per llei no ho podíem fer. Llavors, ja dins de la moció, repeteixo, no és que la votem en contra, no perquè no estiguem d'acord, sinó perquè una, moltes accions ja s'estan fent, i d'altres que vostès demanen, que a mi també em semblarien bé, per llei no les podem fer. A banda de tot això, us ho repeteixo, vostès tenen accés mitjançant el registre de totes les accions que es fan. En qualsevol cas, si vostès volen saber quin tipus d'accions fem, en un cas concret, jo estic disposada a parlar-ne. El tema de la comissió, és un tema de què es tracten, són dades molt, bueno, doncs bastant delicades, com per posar-les, no? També es parlava a la comissió de que els partits polítics podríem delegar-ho a alguna persona o regidora que consideréssim. Fer safreig tampoc toca, no? Vull dir, aleshores, no parlo pel regidor, sinó perquè potser les persones que no estan regides, no perquè aquest reglament que tenim nosaltres que som els regidors, en puguin fer un ús que crec que no toca. Per tant, a part de tot això, els dic, tota aquesta comissió es pot fer, vostès el poden fer com a regidors de l'oposició mitjançant, mirant els expedients que estan oberts i que es tenen a la mà, i que si tenen algun dubte, els repeteixo, estic totalment disposada a explicar-los el que calgui. Per tant, no és un vot en contra perquè no estiguem d'acord, sinó perquè no toca, creiem, perquè ja s'està fent i perquè hi ha coses que no es poden fer per llei.
Doncs estaríem contents si en comptes de presentar la moció s'hi votarà en contra. tots aquests
sí, però que és el que li acabo de dir, que la comissió de seguiment és que,
regidors.
No, simplement vostès per registre veuen el que hi ha, quan hi hagi algun tall de subministre que vostès vegin, llavors ens podem veure, volem parlar d'aquest cas, i jo els entenc, quan a vostès els hi vagi bé, jo m'adapto perquè entenc que més vostès no es dediquen només a estar en aquest ajuntament, i jo sí, vull dir, per tant, no tinc cap problema en adaptar-me per explicar-li. No és un tema de comissió, sinó és un tema de que vostès ja tenen accés, no fa falta crear cap comissió, i els hi torno a repetir, però vull dir que jo, en qualsevol cas, estic oberta a explicar-los. També aprofito també la benentesa, no?, que deia que estava esperant contestació. El dia 9 de març li vaig enviar un mail per un tema d'un reglament de prestacions econòmiques des de serveis socials, perquè crec que hem d'estar tots d'acord, i ja que ara tenen tant d'interès en serveis socials, que ho agraeixo profundament, doncs tampoc he rebut resposta. Aleshores, si volen, el dia que quedem per això, també podem parlar d'una altra cosa. Ho dic perquè, tinc el mail aquí imprès.
Vam entendre, o el que estàvem esperant era precisament perquè en el mail que posava que...
Bueno, i a part vaig parlar amb vostè per telèfon.
Per telèfon volíem consensuar un reglament per portar-ho al següent ple.
Clar, jo li vaig... Tinc aquí el mail que li vaig enviar amb tota la documentació i no he rebut resposta. Vull dir que el dia que...
Sí, esperava resposta nostra.
Sí, clar, jo li vaig enviar tota la documentació. Per això li dic que ja aprofito que... per dir-li això, i això, que jo tinc el despatx obert, i que amb temes de pobresa energètica, quan vostès vulguin, ens podem veure, i amb el tema del reglament de prestacions socials, n'aprofitem i podem...
Amb el reglament, sí, jo penso que seria bo, doncs, formalitzar una comissió per treballar-la.
Jo els envio la documentació, si tenen alguna manera, llavors ens veiem, i si cal crear una comissió, es crea. Però jo no crearé una comissió abans que vostès no hagin vist la documentació, perquè potser ja els sembla bé de bones a primeres. No és un reglament que jo m'hagi inventat, és un tema que ve de Diputació, però simplement jo li faig extensible perquè ho vegin.
Li demanarem reunió.
Molt bé, moltes gràcies.
No sé si tenen alguna pregunta més.
De curiositat, quants arquitectes municipals tenim? Quants arquitectes municipals tenim?
Tenim un arquitecte municipal i després tenim un despatx per 5 o 6 temes molt determinats que estan... Com ho diria? És que... No tinc paraules. Tenim un... Inclús el despatx ha demanat i hem parlat perquè el puguem presentar, per poder parlar amb el grup municipal de PDeCAT, per poder fer una reunió tots conjunts, perquè són 5 o 6 temes molt determinats, amb molt calat al poble, Can Soler, U2, Pla de les Escoles, i després tenim un tema legal que estem en fals, que és el seu conveni que va fer amb Can Comas i Camiral. Allà estem en fals i hem de solucionar-ho legalment i tècnicament.
I el cinquè?
És que el cinquè és Can Comas i Can Vidal, s'ha de separar, i aleshores és el quart i el cinquè. El problema arriba en conjunt, però s'ha de separar en dos d'això. I per tant, pensem que són operacions de... Home, no sé, Can Soler, que porta 20 i escaig d'anys, esperem que es pugui tancar aviat, però són de llarg recorregut.
Si el propietari ve amb el fill, vol dir que va per llarg. El seu antecessor i el meu antecessor, en el càrrec, li explicaran que ja venia amb el pare.
Jo la sensació que tinc no és aquesta, però nosaltres creiem que són expedients d'allà recorregut. Després també volem actualitzar tot el tema d'urbanisme com està, perquè creiem que no estava, encara que vostès van fer una aposta molt determinada de despesa en una determinada situació, i nosaltres pensem que la despesa ha d'anar en una altra situació i intentar ordenar i informatitzar correctament amb la Diputació de Barcelona tot el tema d'urbanisme,
per tant aquest bufet també ens farà tot això per posicionar-nos i poder-nos actualitzar en tots els temes que són molt delicats. Estem demanant un pla de mobilitat a la Diputació i per tant tota aquesta gestió de tota aquesta informació ho portarà aquest bufet de, no és un bufet sinó és un espai d'arquitectura que està a Sant Cugat, que quan puguem doncs farem una reunió amb el grup municipal de PDeCAT sobretot per intentar buscar el màxim equilibri en moltes coses, amb aquestes coses tan, tan grans, que moltes estan tramitades des del govern seu, de l'aguador, tot això. No, però que vull dir que s'han tramitat, no, l'aguador no ha aparegut de cop.
No, l'aguador sí fa.
No, però que vull dir que la Fundació Muntanya també ha vingut, estem parlant amb ells, i aleshores aquests cinc temes són els que portarà, a part de la directa municipal.
Sí, bé. I després vam fer la petició dels informes tècnics que el regidor de Via Pública havia dit que tenia sobre la poda dels arbres i dels ordinadors i encara no els tenim. No, quina taula? Perdó? A un. Quina taula? De quin despatx? De quan està parlant vostè? Sí, els del ple, els del ple, perquè els té, la senyora secretària va dir que no els tenia, no l'hi havien preparat, ah sí? Doncs, quan vam veure l'expedient dels ordinadors, no hi havia cap informe.
Perquè l'informe tècnic de la poda s'ha fet per escrit quan vostè l'ha demanat, perquè, com vostè sap...
Després estat... de la poda s'ha fet, doncs.
S'ha fet explicant el què i tant, sí. Perquè l'hem posat juntament amb tots els de cada any que tenia vostè guardats, d'informes tècnics que feien de la poda.
No, és que no ens calien.
Però si tenim una carpeta que estan tots, des del 2008.
No ens calien.
Per això mateix, senyor, però com que vostè l'ha demanat,
no, però és que, sí,
perquè
però...
era verbal el que es va parlar, doncs hem dit... No. Nosaltres no tenim cap inconvenient en dir-ho per escrit, amb la data de quan s'ha escrit.
Però senyora Calera, si és que nosaltres no vam exigir un informe tècnic. Però, si vol, agafi l'acte i llegeix. I vam dir, escolti'm, vam fer una pregunta sobre el tema de la poda. I el senyor regidor va dir, s'ha fet en base a un informe tècnic. Ah, s'ha fet en base a un informe tècnic, demanem l'informe tècnic. I resulta que no era veritat.
Però verbal, no, sí, home, però verbal.
Home, a veure, si ens entenem.
Però verbal.
Ah, verbal.
Senyor, no.
És un informe tècnic verbal.
A veure, vostè, senyor, no, quan...
M'entenen malament.
Vostè, moment, quan es purgava els arbres, ho feia vostè al seu aire o algú li explicava com ho diu?
Contractava una empresa.
Però tenia un cap de brigada que també té els seus criteris, no? Llavors es va valorar...
Contractava una empresa externa per fer-ho.
I li feien un informe escrit?
No.
Però li explicaven, vostè podia triar com ho voldria o el senyor
Marcos? No, és que el senyor alcalde no és competent en saber com pot els arbres.
Però ja m'ho penso, però vull dir que el senyor Marcos sí que... Sí. Los consejos. Sí. Eren els consells, els informes, però com que demanaven tant aquest informe, bé, bueno, posem per escrit. Sí, clar. És que és el mateix.
Bé,
perquè vostès...
No van demanar-ho.
Bueno, jo m'he perdut ara, si no ho van demanar.
Vam fer una pregunta.
Mireu.
Sí.
Simplement les mateixes persones que cada any deien que... I l'any que ve, aquest any s'ha fet més amunt i l'any que ve doncs ja es valorarà com es fa perquè sigui diferent, però que les mateixes persones que aquest any ens han alertat i s'han queixat són les mateixes persones que l'any, vull dir, un any que vostè hi era, senyor Marcos, sap que li van dir que s'encadenarien un arbre, vull dir que s'ha espurgat una miqueta més en algun punt. No. Depèn el lloc que sigui.
És igual, un tema de gustos,
sí.
Com a gustos. El tema de l'informe va ser petició d'una resposta.
Clar, però deia que teníem aquest informe.
Ara, si resulta que no hi havia informe, era tan senzill de dir, escolta, els hem posat així perquè m'ha sortit de la barretina, i ja està.
Bé,
Doncs, per tant, entenc que la poda... Jo tampoc. Per tant, entenc que la poda es va fer doncs, perquè li varen dir que es tenia que fer així. I ja està. Exacte. Era tan senzill com respondre això. No em va respondre això l'altra vegada. Doncs jo ja vaig demanar l'informe. Però que no, dit, no, és que no era escrit. Ja està, fantàstic. Sí. Anem a fer la pilota.
Jo crec que ho deixaria aquí.
I els dels ordinadors, suposo que...
Estan al despatx, però ja li he explicat dues vegades. Perquè s'ha de posar tot endreçat-lo de dalt, els armaris i tot, i estan esperant que estigui tot endreçat per començar a posar tots els ordinadors. I els ordinadors, les pantalles igual, perquè el que volen fer és posar tots els antivirus i tot el que tinguin que posar per poder-ho posar en marxa al mateix temps. No és un...
Ens agradarà veure antivirus homologats i així que no siguin pirates. Sí, perquè ja sabem com està, home, senyor Nu. Vostès han fet 6 preguntes ja. No sé si algú del públic vol fer una pregunta o si queda algú despert.
Arribaven al cel els arbres. Oh, no cal. A veure, s'ha de gravar, doncs, això mateix. Els arbres no es van tallar. O sigui, estaven fins al cel. Es tallaven 4 branquetes i amunt. A llavors, ple de bitxos, perquè els bitxos entraven a dins de les finestres de tota la gent de la riera. Perquè, és clar, les branques eren tan llargues que entraven a dins. Ara, amb això s'ha fet molt ben fet. Mira com surten ara de bé.
És el que diem, que és qüestió de gustos. No?
I una altra cosa també voldria dir, ara que tinc el micro.
Aquest any s'ha fet més a fons i llavors ara ja no toca fins...
Puc dir una altra cosa?
Jo i tant.
Perquè hi ha moments que te poses una mica... Les vegades que el senyor no tallava els micros, no us en recordeu d'això, quantes vegades tallava els micros?
Jo no ho he vist.
Vosaltres per què no hi ero? Però jo sí que hi eren aquí. Alguna cosa que deien que no els interessava, el micro anava tancat. Hombre, con que se cortava, el senyor lo cerrava. Dale.
Bueno. No sé si tenim algun altre. Bueno, teniu alguna... Ho tallarem, ho deixarem aquí. No sé si teniu alguna altra pregunta. Doncs si us... Montse, si us sembla, ho deixem aquí? Sí? Doncs... Molt bé, em sembla molt bé, per això estem. Doncs fem, si us sembla, doncs ja us diem adeu i moltes gràcies per haver vingut i ens veiem a la propera. Bona nit.